L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que cada dia i arribats en este punt horari us oferim des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimecres 15 d'octubre i com és habitual obrim el nostre temps d'actualitat avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, que aquest mateix matí ha presidit el Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat, un consell en el que s'han tractat diversos temes d'actualitat que en els propers minuts coneixerem. El 9 de novembre hi haurà consulta. Això és el que diuen des de l'Assemblea Nacional de Catalunya a l'Ametlla de Mar, tot i que encara aquesta tarda s'han de reunir per prendre decisions, sí que han mostrat ja i han avançat el seu suport a les paraules que ahir oferia el president de la Generalitat demanant consens polític. La manera de minimitzar el cargol en poma al Delta de l'Ebre està creant certes tensions entre el Departament d'Agricultura i els pagesos, un tema que s'inicia després de comprovar que inundant els camps amb aigua salada es redueix de manera significativa la producció. I la secció sindical de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa reitera la seva denúncia pel tancament de llits al centre. El síndic de Greuges reclama a Alcanar un fons públic per indemnitzar material i moralment els afectats pel projecte Castor. A Deltebre, l'àrea de cultura convoca una nova edició dels Premis Literaris Terra de Fang. I l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre volen difondre la festa des de les ràdios locals. Per això es produirà i coordinarà el programa Espai Taurí, que des de fa 3 temporades s'edita a Ràdio Delta i s'emet també per emissores com les d'Antena Aldaia i la Plana Ràdio. La intenció de l'agrupació és que aquesta temporada s'hi sumen encara més emissores del territori. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, que ha presidit aquest mateix matí el Consell de Direcció de l'Administració Territorial de la Generalitat, un consell en el qual s'ha dut a terme una sessió sobre la Llei de Transparència, una llei que preveu facilitar l'accés a la ciutadania a tot tipus d'informació de l'administració a través del portal transparència.gencat.cat. Xavier Pallarès ha valorat també el procés participatiu per a la consulta del 9 de novembre, per al qual des de la delegació es mirarà de posar tots els mitjans al seu abast perquè les Terres de l'Ebre participin al màxim i donar un missatge clar a Madrid. Xavier Pallarès.
És voluntat, en aquest cas, de la delegació del govern de Terres de l'Ebre, que ja vam iniciar els tràmits i tota la feina pel que tenia que ser la consulta. Finalment anirem a un procés participatiu i del qual les Terres de l'Ebre pues, també treballarem cosa a cosa amb el govern de la Generalitat, com no pot ser d'altra manera, precisament per garantir que aquest procés participatiu sigui el més alt possible de participació de la gent del nostre territori, perquè això serà, evidentment, donar un missatge a Madrid clar i contundent de que la gent vol votar.
En la roda de premsa posterior a la celebració d'aquest Consell de Direcció, el delegat del govern també ha destacat que, tal i com ja va acordar el govern la setmana passada, es buscaran totes les vies d'impugnació del Reial Decret Llei que repercutix en la tarifa del gas la indemnització del projecte Castor. Pallarès declarava que es continuarà treballant perquè no haguem de pagar entre tots els usuaris el mal d'alguns, al mateix temps que demana també el desmantellament de la plataforma Marina. Xavier Pallarès.
Per tant, des del govern mirarem, estem mirant i continuarem intentant presentar a les màximes instàncies, si convé també europees, per a intentar fer veure que aquesta instal·lació que es va fer al nostre territori, que ens va portar tants mals de caps, pues, bueno, en aquest cas no ha sigut un partit, sinó que és el propi govern de la Generalitat qui a través del Consell de Govern presentarà totes aquestes reguitzell de fets per a intentar, si més no, aquesta injustícia que es va fer al seu moment, pues no la tinguem que pagar entre tothom que pague la factura a una determinada empresa. I insistir que allí continuï havent una infraestructura a dintre del mar, a la qual des del govern també incidim i insistim en que allò ha de desmantellar-se i, per tant, dins dels tres objectius que a l'inici ens van marcar, el primer era paralitzar el treball, això ho hem aconseguit gràcies a la gent, gràcies als ajuntaments i gràcies al govern. I els altres dos aspectes, esperem que si anem tots units, govern, ajuntaments i societat, també aconseguirem els dos altres objectius que també ens van marcar, perquè la gent així ens ho va reclamar al moment que va succeir els fets lamentables de l'empresa Castor.
Seguim amb més temes de l'actualitat general. El delegat del govern ha fet saber també que s'ha signat ja l'acord també el Consorci de Serveis Agroambientals de les comarques de l'Ebre i Montsià, el CODE, un acord que permetrà el pagament de 144.000 euros a l'ENS per als tractaments contra el mosquit, un mosquit que continua causant molèsties especialment a la ciutadania de la zona del Delta de l'Ebre, sobretot a causa de la climatologia que encara es manté càlida durant aquest mes d'octubre. Per la seva banda, i tal com més tard comentarem en una altra crònica, el director territorial d'Agricultura, Pere Vidal, també ha valorat les últimes declaracions dels arrossaires que no volen inundar de nou amb aigua salada els seus camps per lluitar contra el cargol Massana, malgrat que el departament tenia prevista la inundació de 5.000 hectàrees amb un pressupost de 2 milions d'euros. I un altre tema polèmic també en els últims dies és el pagament dels ajuts agroambientals que reclamen els pagesos i també el PSC de les Terres de l'Ebre. Uns pagaments que només seran possibles si el Ministeri fa el pagament, la seva aportació, del 45%. Pere Vidal.
Porta que els ajuts agroambientals sempre s'han de pagar com a mínim a partir del mes de febrer, març, abril. En aquests moments tenim un retard, sí, tenim un retard d'este 45% perquè el Ministeri no ha fet l'aportació total al 2014 de la part del pressupost que li toca. Aquest és el motiu. A partir d'aquí, quines són les possibilitats reals de cobrar? Bueno, les possibilitats reals depenen del Ministeri. Si el Ministeri hem de tancar el pressupost del 2014, ens envia els diners que ens fa falta, automàticament la Comunitat Europea posarà el seu tant per cent i farem efectiu el pagament. Per tant, sí que siguéssim conscients que la problemàtica és aquesta. Simplement, jo crec que s'ha de defensar els interessos dels pagesos, completament d'acord, jo el primer i com tothom, això és el que volem, i a partir d'aquí, escolta'm, és legítim presentar una moció i que s'hagi de fer el que s'hagi de fer. I nosaltres estem continuant treballant per a poder fer efectiu este 45%, així de senzill. Però el que sí que vull deixar clar és que en aquests moments és culpa d'alguns que ara defensen allò que van provocar ells.
Per últim, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Javier Pallarés, ha avançat també altres temes que seran rellevants en dies propers a les nostres comarques, com ara la celebració de les jornades de treball de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, que es faran a Móra la Nova els dies 17 i 18 d'octubre. Aquestes trobades acadèmiques i cíviques pretenen mantindre el contacte i intercanvis amb els estudiosos dels diferents territoris de llengua catalana. Enguany, a les jornades s'han programat intervencions lingüístiques, literàries i etnogràfiques d'especialistes reconeguts del territori. També el govern celebra avui, 15 d'octubre, el Dia Internacional de la Dona Rural amb la conferència La Dona Pagesa al Delta, una conferència que Lourdes Gisbert, de l'empresa agrària Migjorn S.A., pronunciarà a partir de les 6 de la tarda al Consell Comarcal del Montsià. Finalment, el delegat del govern ha destacat també l'organització interdepartamental de la jornada Esport, Turisme i Territori, que en este cas tindrà lloc el dia 23 d'octubre a la seu del campus universitari de les Terres de l'Ebre, de la Rovira i Virgili.
52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim parlant justament d'un dels temes que anteriorment, en el primer bloc informatiu, comentàvem, la polèmica de la consulta del 9 de novembre. El 9 de novembre hi haurà consulta des de l'Assemblea Nacional de Catalunya a l'Ametlla de Mar, tot i que encara s'han de reunir en assemblea per prendre decisions, sí que ja han mostrat el seu suport a les paraules del president Artur Mas i han demanat consens polític. De fet, per aquesta mateixa tarda està prevista una reunió a nivell local dels membres, com dèiem, de l'assemblea, per fer balanç dels esdeveniments de les últimes hores. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Després de la compareixença ahir del president de la Generalitat, Artur Mas, al Palau de la Generalitat, per parlar de la consulta del 9N, que continua endavant. Segons el president, el 9 de novembre hi haurà consulta, locals, urnes i paperetes. Les reaccions a l'Ametlla de Mar no es van fer esperar. Des de l'Assemblea Nacional Catalana a nivell local, amb prudència però, es van posicionar mostrant el seu suport a les paraules del president i també es va demanar consens polític. Escoltem Vicent Margalef, coordinador local de l'Assemblea.
També caldria escoltar els altres components de polítics i també els nostres representants de l'ANC i de l'Òmnium Cultural per saber verdaderament totes les valoracions que s'haurien de prendre. Però tal com bé dius, a títol personal, jo crec que la moral l'hem de tindre alta. Considero de que a les penes punyalades, si és que verdaderament ho volem així, i no hi ha mal que per bé no vingui. I les guerres se guanyen en batalles. I si 100 per una, se n'ha de guanyar una altra. I si no hi ha coratge, no farem res.
Per la seva part, Daniel Rodríguez, representant territorial de la campanya Ara és l'hora, de l'ANC, també va voler manifestar-se a títol personal davant la compareixença d'Artur Mas respecte al 9N.
Que diu, de l'única manera que es pot fer el referèndum és en forma d'unes eleccions. Ho ha reiterat al llarg de la seva compareixença. És evident que hi ha moltes opcions, hi ha molts de camins, des de l'Assemblea Nacional Catalana, quan es va fer l'Assemblea General de tots els socis al mes d'abril a Tarragona, ja es va aprovar un full de ruta. Diguem-ne que això estava contemplat, el que passa és que evidentment han de vindre una sèrie de reaccions i d'acords per part del secretariat nacional i del comitè permanent. Per tant, restant a l'espera d'una valoració de l'Assemblea, sí que puc dir, almenys en el títol personal, que no esperava aquesta resposta. I sobretot perquè es va parlar o s'anava parlant d'unes eleccions plebiscitàries. I això no sé si ha desencadenat una mica d'aquesta esquerdada que dia el president Artur Mas respecte als partits polítics.
D'altra banda, Rodríguez va subratllar que la campanya Ara és l'hora continua, va endavant i va remarcar també la manifestació prevista a la plaça Catalunya per aquest diumenge convocada per l'Assemblea Nacional Catalana. També va recordar que la gigaenquesta a l'Ametlla de Mar continua i per tant tant Rodríguez com Margalef van fer una crida a la participació.
Gràcies, Olga, i tractem ara una altra de les qüestions a les quals també hem fet al·lusió en el primer bloc informatiu. En este cas, parlem de les tensions que en els últims dies han hi hagut per tal de minimitzar la lluita contra el caragol Massana al Delta de l'Ebre, tensions entre el Departament d'Agricultura i els pagesos, un tema que s'inicia després de comprovar que la inundació de camps amb aigua salada redueix de manera significativa la producció, la proliferació del caragol. De moment, sembla que s'estan buscant fórmules alternatives, tot i que el Departament d'Agricultura recorda que la lluita contra la plaga té conseqüències per a totes les parts implicades, també per als arrossaires. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, Domènec. Bona tarda. El Departament d'Agricultura avaluarà, quan acabi la sega, els efectes de la salinització dels camps per combatre el caragol Massana. Tot i que hi havia una proposta sobre la taula per inundar 5.000 hectàrees més del marge esquerre amb un pressupost de 2 milions d'euros, la Generalitat està disposada a estudiar alternatives si els arrossaires es mantenen contraris a no tornar a inundar amb aigua salada els camps. Amb tot, el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, l'ampostí Pere Vidal, ha advertit als arrossaires que la plaga té un cost per a tothom i tampoc se n'escapen els pagesos. Caldrà fer una valoració econòmica sobre si és millor el remei que la malaltia o no. Escoltem a Pere Vidal, delegat d'Agricultura.
En estos moments que encara queda arròs per a sega, encara avui hi ha arròs per a sega, no es pot valorar quin ha sigut l'efecte de l'aigua salada. Per tant, fins que no s'acabi de segar, no podem fer les valoracions pertinents d'efectivament quin ha sigut les conseqüències que ha portat lo posar aigua salada en estos arrossars de l'any passat. Perquè al final jo crec que, com tots tenim molt clar, lo caragol, la plaga del caragol, té un cost per a tothom. Per a tothom, i aquí no s'escapen els pagesos també. Per tant, s'ha de mirar i s'ha de fer una valoració econòmica de si és pitjor el remei que la malaltia o no.
La relació entre els pagesos i el departament s'ha tensionat, com saben, en els darrers dies, després que uns 600 arrossaires convocats per ProDelta hagin rebutjat tornar a inundar els camps amb aigua salada després que, segons han assegurat, la mesura ha provocat pèrdues de producció entre el 30 i el 40% de mitjana en molts camps salinitzats.
L'informatiu Emute.
Seguim ara tractant qüestions de l'àmbit sindical. La secció sindical de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa denuncia i demostra que el tancament de llits que van denunciar en data 28 de juliol no és un fet conjuntural de l'època estival i per fer-ho, per demostrar-ho, adjunten un quadre comparatiu del tancament de llits on en resum es pot comprovar com abans de les retallades a l'Hospital Tortosí hi havia 217 llits donant servei, mentre que actualment, este mes d'octubre, només n'hi ha 149. Això vol dir que s'han perdut un total de 64 places. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
En conseqüència, el sindicat denuncia que el servei d'urgències segueix estant col·lapsat al Verge de la Cinta, mentre els pacients esperen que quedi lliure algun llit d'hospitalització per poder ser ingressats, en contraposició al que declarava no fa gaire el delegat de Salut a les Terres de l'Ebre, Albert Gómez, quan deia que les urgències es col·lapsen per l'afluència massiva de pacients que des del seu departament no es tanquin llits, sinó que es gestionen dia, segons aquesta nota, l'Albert Gómez. Els sanitaris reclamen que explica quines són les poblacions que no tenen servei d'urgència com a resultat de les retallades i d'aquests quines només obren a l'estiu per acabar preguntant-se on vol que es visiten els pacients. Segons la nota feta arribar a aquesta emissora, l'objectiu del Departament de Salut seria el desmantellament del sistema de sanitat pública, posant-la en mans d'empreses privades que fan negoci amb la salut, derivant el major nombre possible de pacients, bé sigui per fer-se proves diagnòstiques o intervencions quirúrgiques a la clínica Terres de l'Ebre, l'antiga Aliança, i pacients subaguts que es deriven a l'anomenat complex sanitari de la Santa Creu. Cal remarcar, també segons aquesta nota, que tant el complex sanitari Terres de l'Ebre com la clínica Terres de l'Ebre pertanyen a Sagessa, en total contradicció amb el que amplis estudis i experiències internacionals demostren que els derivats pacients a hospitals concertats i privats s'incrementa, aquest fet incrementa el cost econòmic, empitjorant la qualitat assistencial i elevant la taxa de mortalitat. Per tot això, el sindicat acaba exigint la immediata recuperació de l'activitat sanitària, reobrint llits, quiròfans i serveis de l'hospital amb la dotació econòmica i humana necessària per garantir l'atenció adequada als pacients, sense posar en risc la qualitat assistencial i la seva seguretat.
Gràcies, Josep. Continuem ara parlant del síndic de Greuges, en Rafael Ribó, que ahir a la tarda visitava Alcanar i ho va fer per demanar als partits polítics i també al govern espanyol que promoguin la creació d'un fons públic que permeti d'indemnitzar els afectats pel projecte Castor, tant pels danys materials com pels danys morals causats. Ribó es va reunir ahir a la tarda, primerament amb representants de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, representants també dels ajuntaments de la zona afectada i veïns i població en general per vehicular les seues reivindicacions després del decret que el govern espanyol va atorgar i que preveu indemnitzar la concessionària del projecte amb 1.350 milions d'euros a càrrec dels consumidors de gas. El síndic de Greuges, en Rafael Ribó, lamentava en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que el decret d'indemnització del Castor no parle dels afectats i reclama que es prioritzen les indemnitzacions. Rafael Ribó.
No hi ha dret que el Real Decret Llei no parli de la gent que on som va patir l'angoixa de pensar si hi hauria o no hi hauria un terratrèmol i els efectes físics, fins i tot de danys materials, a partir d'aquests terratrèmols. Plantegem que d'immediat hi hagi, en coordinació entre el govern de l'Estat i de Catalunya, un peritatge sobre aquests danys materials, que també es contemplin els danys morals i que es prioritzi el pagament i el rescabalament en aquests afectats.
Per la seva banda, el portaveu de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, Evelio Monfort, sosté que va ser un error demanar calma als afectats durant els terratrèmols en comptes d'animar-los a denunciar els fets. Evelio Monfort.
Amb el seu dia van fer un fallo. Van pensar que quan hi havia els terratrèmols el que teníem que generar era tranquil·litat. Pensem que no ens vam equivocar. El que s'hem tingut que fer com a plataforma s'ha tingut que ser dir-li a la gent, a més de que presentem les denúncies, que ho exposés. Sí que podem dir que hi ha hagut molta gent que ens ha dit que a dins del cotxe encara té la maleta ara pensant que té que sortir. Vam errar-nos per el que us dic, de que vam pensar que el que teníem que fer era cridar a la tranquil·litat de la gent i com a plataforma ara reconeixem que no ho vam fer bé, que el que s'hem tingut que dir a la gent és parla, discuteix, però que s'han generat més més psicosis col·lectiva i van pensar que això no es tenia que fer.
Segons el síndic, al costat de les indemnitzacions, situa també la necessitat d'evitar cap pagament fins que Enagás hagi conclòs els seus informes sobre el castor, que s'encarrega un estudi tècnic independent que determini abans de 6 mesos si és viable la hibernació del projecte i que el cost del desmantellament no revertisca tampoc en els consumidors. Sense concretar cap xifra, el síndic recordava que el cost de tot el procés obert per tancar el castor i indemnitzar la concessionària podria ser molt superior al que preveu el decret. Uns 4.731 milions d'euros segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU. Tot plegat, considera, hauria de ser objecte d'anàlisi i estudi per part de la Unió Europea davant possibles incompliments de la normativa ambiental i de la competència, atès que el projecte no incloïa estudis de risc sísmic que en cap moment va reclamar el govern espanyol. També Ribó va insistir en la necessitat de promoure un recurs perquè el Tribunal Constitucional analitzi el decret, sigui a través de la defensora del poble, 50 diputats o senadors, el govern o el Parlament. Com hem dit anteriorment, Rafael Ribó va tancar la seva jornada a visita a Alcanar, reunint-se amb els alcaldes de les poblacions d'Alcanar, Ulldecona i La Ràpita per abordar les mesures a emprendre, així com també amb els veïns afectats que li van transmetre les seves queixes.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
Parlem ara de literatura i ho fem perquè l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Deltebre convoca una nova edició dels Premis Literaris Terra de Fang. Des d'allà, des de Ràdio Delta, ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
Enguany s'arriba la 20a edició dels Premis Literaris Terra de Fang, que contemplen les categories de prosa, poesia i recerca, i és la segona edició del concurs de cartells. El tema és lliure i no hi ha límit d'edat per als participants. Els premis tenen una dotació de 1.000 euros per a les modalitats de prosa, poesia i recerca, i pel que fa al premi local, 500 euros a la modalitat d'adult i 200 euros en la categoria juvenil. També 200 euros en el concurs de cartells. El regidor de Cultura de Deltebre destaca la clara aposta de l'Ajuntament per haver continuat el que un dia va engegar l'associació La Milotxa, Joan Alginet.
Bé, doncs l'àrea de Cultura ja ha obert la 20a convocatòria dels Premis Terra de Fang. És una edició molt especial perquè complim 20 anys d'uns premis literaris. La veritat és que passen els anys molt ràpid i estem davant de 20 edicions d'aquests premis, uns premis completament consolidats que mostren de forma decidida el nostre compromís també en la literatura i el nostre compromís en este esdeveniment cultural que va iniciar l'Associació Cultural La Milotxa i que enguany complim 20 anys i que també enguany l'acte serà diferent als anys anteriors perquè volem també donar-li en un moment precisament no gaire fàcil ni plàcid des de compromís en la llengua catalana i el compromís en la literatura. Són uns premis que fins al proper 30 d'octubre està oberta la convocatòria. Per segon any consecutiu tenim també la convocatòria pel que fa als cartells, al concurs de cartells, que l'any passat ho vam iniciar, perquè considerem que era important que uns premis de referència i consolidats com els Terra de Fang tinguessin una imatge corporativa que els acompanyés. Enguany, la imatge corporativa que acompanyarà la convocatòria, aquesta 20a convocatòria, serà la imatge guanyadora de l'any passat, i així anirem, diguem-ne, fent-ho d'aquesta manera. I l'acte d'entrega es farà, com sabeu, el mes de desembre d'enguany, i espero la participació de molts escriptors aficionats i també, sobretot, que cada vegada ens sorprèn més que molta gent del nostre municipi pugui fer el pas d'enviar les seves obres, tant en l'àmbit de literatura com en prosa, en poesia o assaig, i també en modalitat infantil, no?, que també ho vam posar en marxa fa un parell d'anys i que també ha funcionat, no? Per tant, faig una crida a tota la gent, no només de fora del territori que hi venen i que coneixen els premis, sinó que també la gent del municipi.
El termini de presentació de treballs als Terra de Fang finalitza el 31 d'octubre. Per més informació i per recollir les bases, a l'àrea de cultura o bé a través de la pàgina web deltebre.cat.
Gràcies, Lluïsa. I a la recta final del nostre temps d'actualitat, avui parlem de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, que volen difondre la festa a través de les ràdios locals. És per això que es produirà i coordinarà el programa Espai Taurí, que des de fa 3 temporades s'edita a Ràdio Delta i s'emet també per emissores locals com les de l'Aldea o la Plana. La intenció de l'agrupació és que aquesta temporada s'hi sumen més emissores del territori. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
A partir d'aquest cap de setmana s'inicia la quarta temporada del programa Espai Taurí, presentat per Amado Cebolla des de Ràdio Delta, i que, com en les altres tres temporades anteriors, també serà emès per a la nostra emissora, en este cas els dissabtes a les 3 de la tarda i a les 9 de la nit. Joaquim Martí, el president de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, explicava des de la Plana Ràdio que Espai Taurí arriba enguany amb canvis en quant a la producció, ja que serà la mateixa entitat que presideix qui agafarà les rendes d'aquest programa per tal d'ajudar al seu presentador i moderador. Martí deia que el que es pretén és donar tot el suport de l'agrupació al presentador perquè el programa és una eina que ajuda tant a la difusió de la festa perquè no acabi perdent-se. Així serà la mateixa agrupació la que coordinarà cada setmana els convidats que participaran al programa. L'objectiu, com en els anys precedents, serà poder parlar de forma plural de la festa dels bous per tot el territori ebrenc, sense distincions i on tothom hi tingui veu. Escoltem Martí.
Bueno, l'agrupació de Penyes vam creure que aquest programa era molt important, que feia molta difusió, que era un programa que es feia setmanal que tenia cabuda per a molts de continguts i que no el volíem deixar perdre de cap manera. Així que la setmana passada em vam reunir amb Ado i li vam comentar la possibilitat de nosaltres pues, ajudar-lo en tot el que poguéssim i fer-me uns càrrec natos en part del programa, ell com a presentador i nosaltres pues, cada setmana pues, en la reunió que fem tots els dilluns ja muntaríem el programa de divendres, l'informaríem a ell qui aniria i qui deixava d'anar, més que res perquè nosaltres també tenim tot el que són les comissions i les penyes, tenim els números de telèfon, tenim contactes i tenim pues, un contacte personal en ells i per tant és més fàcil poder dur a terme natos la pues una mica de mediadors entre el programa i la gent que ha d'anar al programa.
A banda d'aquest suport, l'agrupació també s'ha fixat l'objectiu de que aquesta temporada se sumen més emissores locals a la difusió del programa. Per això ha enviat una carta a totes les emissores del territori invitant a incloure'l a les seves graelles de programació. Martí deia que a banda de les tres habituals, tres o quatre emissores més ja li haurien confirmat estar interessades en la emissió de l'Espai Taurí, tot i que encara no podia dir quines serien.
Enguany hem enviat una carta a totes les ràdios locals d'aquí, bueno, de Terres de l'Ebre, i en principi hi ha unes quantes ràdios que s'han interessat en el programa i que enguany ho faran. Hasta ara la Plana Ràdio sempre l'havia dut a terme, l'havia posat, i Antena Aldaia, crec que a l'Aldea, i aquest any pues, segurament hi haurà pues, unes quantes ràdios més que el duran a terme. Això és bo perquè fa molta més difusió i, bueno, i donar gràcies sobretot a Radio Delta, a la Plana Ràdio del Denaldaia, perquè sempre han estat fiels, i a les noves ràdios pues, donar-nos també les gràcies per... Encara no podem dir el nom de les ràdios concretament, però sí que de paraula ens han dit tres o quatre ràdios més que durarien a terme.
El primer capítol de la temporada s'emetrà en directe des de Radio Delta aquest mateix divendres i, com hem dit, la Plana Ràdio el posarà en antena els dissabtes a les 3 de la tarda en una primera emissió, repetint-lo també a partir de les 9 de la nit.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquest matí han baixat les temperatures. Al Pirineu, per exemple, ha baixat el termòmetre fins a 0 graus. Al poble de Molina o la Cerdanya, 2 graus a Queixans. 3 graus també a Barruera, a l'Alta Ribagorça, i al centre del país, 9 graus a Manresa o 9 graus també a Lleida. Avui es recuperaran una mica les temperatures, però els costarà, perquè ens està creuant un front que deixa el cel una mica enterbolit, una mica ennuvolat, i això farà que el sol doncs, no escalfi tant. Avui també a la tarda ens acabarà de passar el front, el cel s'ennuvolarà una miqueta més entre el migdia i primeres hores de la tarda, tot i això de pluges no se n'esperen, o a tot estirar podrien caure quatre gotetes en alguns punts del Pirineu de Lleida. Les temperatures, però, començaran a pujar a partir de demà mateix. Aquesta nit ja notarem com no refrescarà tant com l'anterior, i demà, divendres, i sobretot de cara al cap de setmana, s'espera que el temps sigui sobretot assolellat, amb unes temperatures que tornaran a ser pràcticament d'estiu.
I així, mirant cap al cel un dia més, arribem a l'hora del comiat i posar el punt final en aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Dimecres 15 d'octubre, temps d'actualitat que ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre per informar-vos, una actualitat informativa que, novament, demà a la mateixa hora i al mateix dia el tornarem a posar a la vostra sintonia. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.